Sentiràs. Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues, bon dia amics i amigues. El Papa ha adreçat avui als bisbes grecocatòlics d'Ucraïna, reunits aquests dies a Polònia, unes paraules de consol i esperança davant de la dura situació que viu aquesta església castigada i sacsejada per la guerra. Francesc ha demanat proximitat als qui pateixen i llavors de pau davant d'una situació que afecta cristians diversos, amb greus perills de forta divisió i de fractura. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla l'Ignasi Miranda. També us recordarem que l'Església va celebrar ahir la festa de Sant Benet, copatró d'Europa i iniciador d'un dels ordes de referència en la vida monàstica. Una commemoració, la d'ahir, que es va viure especialment a Montserrat. I un nom propi de l'actualitat, el de Vicky Molins, religiosa de la Companyia de Santa Teresa de Jesús i compromesa des de fa molts anys en l'àmbit de l'exclusió social. Va explicar en una entrevista al programa Camins de Ràdio Estela i al vespre la recent decisió presa per la seva comunitat de deixar el barri del Raval de Barcelona després de 26 anys de servei. Aquests i altres temes fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El Papa ha demanat avui als bisbes grecocatòlics que portin consol i esperança, especialment als qui pateixen la guerra d'Ucraïna. En un missatge adreçat al patriarca Sviatoslav Shevchuk, Francesc ha reiterat als prelats, reunits aquests dies a Polònia, la seva proximitat al poble ucraïnès, alhora que ha expressat el seu desig que l'Església sigui el lloc on es trobi l'esperança. Ha recordat que el model és sempre el mateix, el de pastor que fa olor d'ovella. Els bisbes grecocatòlics ucraïnesos estan reunits des de dijous passat i fins aquest proper divendres a la localitat polonesa de Przemysl. D'altra banda, el pontífex recorda la commemoració dels màrtirs de Leòpolis, elevats als altars el 2001 per Joan Pau II, precisament a Ucraïna. Una festa celebrada el 27 de juny passat. El Sant Pare ha subratllat que les circumstàncies del conflicte fan més comprensibles les d'aquells sacerdots, monjos i monges víctimes del règim comunista. El bisbe de Roma ha animat, en aquest missatge d'avui, els bisbes grecocatòlics ucraïnesos a tenir com a meta el bé de l'Església i de cada creient. També ha reivindicat una Església que sigui veritablement lloc de trobada i d'ajuda mútua, especialment en l'acompanyament dels fidels. Francesc ha fet seva una reflexió del mateix Shevchuk el 2019 en una reunió que es va fer a Roma, quan deia que la proximitat dels pastors al poble és un canal que es construeix dia a dia i que porta aigua viva d'esperança. I d'altra banda, segons acabem de saber, el Papa Francesc fa una valoració del suport que el president nord-americà Joe Biden ha expressat els últims dies a l'avortament. Ha demanat que Biden parli amb el seu pastor sobre aquesta incoherència, així ho ha qualificat. Tot és en una entrevista concedida a un mitjà mexicà, on el Sant Pare avisa que vivim una tercera guerra mundial a trossos i que no ha pensat mai, així ho reitera, en la renúncia. Durant l'entrevista, el pontífex lamenta que la humanitat continua fabricant armes per a la guerra i sobre la invasió d'Ucraïna per Rússia, Francesc diu que prefereix parlar de les víctimes abans que dels victimaris i del país agredit, també de les coses salvatges que llegim i que ja se sap qui les fa.
El resum informatiu de cada dia, sense distància.
Passen 4 minuts i mig de 3 quarts de 2, l'Església va celebrar ahir la festa de Sant Benet, copatró d'Europa i iniciador d'un dels ordes de referència en la vida monàstica, amb la coneguda règula o regla de Sant Benet i especificitat de cadascuna de les comunitats. Benet de Núrcia, nascut a Núrcia, a la regió d'Úmbria l'any 480 i mort a Monte Cassino, a prop de Roma, el 547, va ser un patrici romà cristià, fundador de monestirs i autor del llibre de referència per als monjos. Va donar origen a l'orde benedictí ben conegut. És considerat el pare del monaquisme occidental, a més, i venerat com a sant per diverses confessions cristianes. La festa es va viure ahir de manera especial a Montserrat i a totes les comunitats masculines i femenines de l'orde. El monjo benedictí Bernabé Dalmau, director de la revista Documents d'Església, va explicar a Ràdio Estel des de Montserrat que la comunitat va viure la festa amb gran interioritat i també amb alegria familiar.
La vivim amb, no sé, amb el fervor, jo diria, de cada any. És a dir, en el fons, totes les festes de l'any litúrgic i molt més les dels sants, doncs els monestirs ja tenen el seu costumari de forma de celebració.
Sí.
Per tant, la festa d'avui és de les més solemnes que tenim en l'any litúrgic. Pot ser que el fet que sigui una festa, no dic pròpia dels benedictins, perquè el fet que Sant Benet consta en el calendari universal, per tant, se celebra a tot el món i molt més a Europa, perquè és el primer dels patrons d'Europa.
Bernabé Dalmau, a més, ha recordat que la regla de Sant Benet, que va quedar des dels inicis com un compendi de diversos escrits i es va inspirar en una font anterior, ajuda molt els creients més enllà de la vida monàstica.
La regla de Sant Benet, de mica en mica, serveix també per dones consagrades a Déu i també per laics, la forma que nosaltres anomenem oblats, és a dir,
sí,
de laics que troben en la regla de Sant Benet una font d'inspiració espiritual.
El monjo Bernabé Dalmau ha recordat també que va ser Sant Pau VI qui va declarar Sant Benet patró d'Europa l'any 1964, després que els pares de l'Europa Unida, posterior a la Segona Guerra Mundial, ja ho havien plantejat. Canviem novament de qüestió. Vicky Molins, Victòria Molins, religiosa de la Companyia de Santa Teresa de Jesús i compromesa amb l'àmbit de l'exclusió social, va explicar ahir a Ràdio Estel la recent decisió presa per la seva comunitat de deixar el barri del Raval de Barcelona després de 26 anys de servei. En una entrevista al programa Camins, entre les raons apuntades per la coneguda teresiana, destaquen la manca de relleu generacional i les dificultats de viure en un pis que té algunes barreres importants per a les quatre que formen la comunitat. Després de comentar que continuarà vinculada a l'Hospital de Campanya de l'Església de Santa Anna, també a Barcelona, i a tota l'obra social del Raval, Vicky Molins va explicar que tot el Raval, i sobretot el carrer de la Cera, representa molt per a ella.
Significa una quantitat de coses meravelloses i molt d'amor, molt de fraternitat, molt... El carrer de la Cera és, per mi, doncs, el que he viscut durant 26 anys, després d'anys que vivia a Gandoixer, però que baixava també al Raval, significa tot el que hem rebut, perquè he rebut molt més que he donat, he rebut moltíssim. He rebut en la vida comunitària, una vida comunitària en la qual m'ha enriquit moltíssim.
Vicky Molins va destacar també en aquesta entrevista a Camins l'esperit de comunitat fraterna que s'ha assolit aquests 26 anys al barri del Raval.
He conegut el que és la fraternitat, la unió dels religiosos del barri, que ens hem reunit durant molts anys cada mes i ens hem ajudat mútuament. Tot això i molt més, perquè nosaltres hem viscut moltes coses sempre en el centre de la nostra comunitat, Jesús, que és el que donava sentit a la nostra vida, la paraula de Déu, i els germans que ens han acompanyat sempre. Això és el que he rebut i el que en aquest moment deixo al carrer, però no deixo tot l'altre.
La teresiana Vicky Molins també ha situat l'inici de la seva obra social al Raval de Barcelona, ara fa més de 25 anys, en un moment de màxima preocupació per la sida i per altres greus problemàtiques socials.
Ha tingut un moment, en un moment determinat, en un moment molt important de la vida del barri, que era al final de la dècada del 90, quan estava la sida, quan nosaltres vam estar molt al costat de la gent que moria, de la gent que patia tantíssim en aquell moment. Després han vingut moltes diferències, moments en el barri,
sí,
ens ha permès, doncs, estar a la guai del signe dels temps. Però també s'ha de considerar, quan diem els superiors ho han decidit, no, ho hem vist entre tots, perquè hem vist que hi ha un moment determinat que a vegades les coses no es poden dur a terme. Tots sabem que les vocacions, doncs, han minvat moltíssim.
I precisament sobre aquesta manca de vocacions i de relleu generacional, Vicky Molins ha dit que vivim moments difícils per al compromís i el sentit d'aquest compromís, però ha aclarit que sempre hi haurà alternatives.
Déu tindrà altres maneres de cridar al seguiment, però realment avui dia jo penso que per una banda el sentit de perpetuïtat d'uns vots és bastant poc entès, fins i tot en el matrimoni no és entès. Això costa molt. I després, que també ha baixat, i això no ho podem deixar de considerar, que en Europa ha baixat moltíssim, en general, la fe, el seguiment de l'Evangeli, tot això contribueix molt.
Vicky Molins ha recordat que els noviciats teresians a Europa s'han anat reduint fins al punt que ara mateix a Espanya no hi ha cap novícia, per exemple. La religiosa sempre ha tingut clara la seva manera de viure el carisma teresià enmig dels més desvalguts. Vicky Molins, als seus 86 anys, té una llarga trajectòria en la vida religiosa, educativa i també cultural i social. Entre altres serveis, ha dirigit l'editorial STJ, vinculada a la congregació fundada pel sacerdot tortosí Sant Enric d'Ossó.
Sense distància, un panorama presentat a prop de tu.
4 minuts i seran les dues. Repassem breument altres notícies. L'edició d'enguany de la Magic Line de Sant Joan de Déu ha recaptat més de 332.000 euros que s'han destinat a finançar més d'una trentena de projectes sanitaris i socials de Sant Joan de Déu. En aquesta edició també s'han destinat uns ajuts especials a Ucraïna per cobrir necessitats bàsiques de les persones refugiades. Aquesta novena edició de la cursa popular solidària de la congregació hospitalària ha destacat pel gran èxit de participació amb 11.500 Magic Liners i 900 equips. I també, concretament, aquesta quantitat de més de 332.000 euros recaptats, xifres similars a les d'abans de la pandèmia. Tots els fons aconseguits es destinaran a projectes socials i sanitaris i inclouen una partida concretament de 40.000 euros per ajuts bàsics a Ucraïna. També us expliquem que 40 professors acompanyats per personal d'administració i serveis de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora han recorregut des de dimecres passat i fins ahir mateix els llocs on va néixer, va créixer i va començar la seva tasca pastoral el fundador dels salesians, Sant Joan Bosco. Han estat tots coordinats per l'equip inspectorial d'escoles. Els han acompanyat concretament els salesians Rosendo Alabau i José Juan Gómez Palacios. Han visitat les localitats d'Ibequi, Turí, Caprillo, Quieri, Morialdo i Baldoco, entre d'altres. En cadascun han recordat els diferents episodis de la vida de Sant Joan Bosco, com també el somni dels 9 anys, la trobada amb Don Caloso i Morialdo. I recordem que el segon concert del Festival Internacional Orgue de Montserrat 2022 se celebrarà a la Basílica de Santa Maria a Montserrat aquest proper dissabte a les 9 del vespre amb el títol Órgano Pleno. El protagonitzarà el mestre Roberto Fresco, un dels organistes espanyols amb més projecció internacional. És l'organista titular de la Catedral de l'Almudena de Madrid, un intèrpret amb una carrera internacional molt sòlida. El programa inclourà principalment obres de Bach i també d'Eugène Gigot, de Siegfried Karg Ellert i de Francesc Civil, entre d'altres. En properes edicions d'aquest programa us ampliarem altres detalls de l'entrevista que el Papa ha concedit a un mitjà de comunicació mexicà, concretament al canal VIX de Noticias Univision 24/7. Diu, entre altres coses, també que no pensa renunciar, com us dèiem, i que si renunciés no es quedaria ni boig, diu textualment, a viure al Vaticà. Amb aquest apunt ens acomiadem. Us deixem ara amb l'Estel Migdia i amb el Joan Trias i tot l'equip. Tornem a 6:45 amb més actualitat social i religiosa. Fins després.
La bellesa de creure en l'amor. Al darrer número del Catalunya Cristiana ens fixem en la trobada mundial de les famílies que ha acollit Roma. La meravellosa aventura de la família comença amb el matrimoni, la icona de l'amor de Déu. Ens diu en la crònica el nostre corresponsal a Roma, fra Bernat Folcrà. El responsable de la pastoral familiar a la Conferència Episcopal Espanyola, Miguel Garrigós, comenta alguns aspectes d'aquesta trobada.
Apoyar, acompañar, el Santo Padre decía en el Festival de las Familias, ¿no? Es muy importante partir de la realidad de cada familia, ¿no? con sus fragilidades, con sus problemas, pero hacer presente la luz de Jesucristo, ¿no?, en cada familia. Y esto que decía él tan bonito, ¿no?, que cada familia piense qué paso puede dar, que es un paso pequeñito.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.